Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Hola, com esteu? Benvinguts una setmana més al Revolució. Avui programa Capicua, el 404, una xifra que ens impacta. Sembla que era ahir ja i hem començat la vuitena temporada del programa. Vuitena temporada i amb moltes ganes de continuar explicant-vos moltes coses i novetats. Novetats com les que recullen els tres motius que teniu avui, tres motius potents per escoltar el Revolució 4.0. World, you're not alone in all this. You're not alone, I promise. And then together we can do. Motiu número 1. Avui torna a posar-se davant d'aquest micròfon de Catalunya Ràdio un periodista que s'hi va estar durant 14 anys i va deixar una gran empremta. Avui passa pel Revolució i de seguida hi conversem. Antoni Bassas, com viu l'Antoni al món de la tecnologia?
Bon dia, són les 8.
Motiu número 2, i després parlarem amb Adriana Carvajal, una creadora de continguts que està triomfant a les xarxes amb els seus vídeos amb consells sobre com encarar el món professional. L'Adriana ens parlarà d'aquests vídeos i també de la seva experiència laboral a grans empreses com LinkedIn i Google. Motiu número 3. Acabarem el programa fent amb Sergio Cortés una radiografia molt interessant del moment que viu l'ecosistema d'empreses tecnològiques en l'àmbit de la salut. Com sempre, ens preguntem com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Poca gent ja amb la trajectòria als mitjans de comunicació que té l'Antoni Bassas. Després de més de 40 anys de feina, manté una virtut que és fonamental en el periodisme, la credibilitat. Si ho diu l'Antoni Bassas, m'ho crec. I en aquest món de fakes i pseudoperiodisme, que els oients i els espectadors et valorin i et faci confiança és segurament la millor recompensa. Di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo. Antoni Bassas, benvingut al Revolució. Què tal? Com estàs?
Moltíssimes gràcies, Xantal. Molt content de ser al teu programa, de ser amb tu i de poder comprovar que estàs en plena forma.
Gràcies, Antoni. Jo molt contenta, perquè sóc fan de l'Antoni, Vull dir, sempre l'he seguit. I escolta, Antoni, en aquest programa parlem, com saps, de tecnologia, d'innovació, però també està bé a vegades mirar enrere, no oblidar d'on venim, i cançons com aquesta formen part de la nostra història. De la teva tinc entès que sí, oi, Antoni? Sí?
Sí, em fa gràcia el que avui dia els servidors ens poden donar quan un va a Google. Deus haver trobat en algun racó d'una entrevista que un dia vaig dir, i és veritat, que quan era petit una de les primeres cançons que va sonar a casa meva va ser el Sapore di Sale, que em sembla que va guanyar un festival de Sant Rem a començaments dels anys 60, i jo estava gravat en un magnetofon d'aquests de bobina, de cinta oberta, pels meus pares, cantant amb veu de pitu el Sapore di Sale. I, a més, amb un afegit, que és que la cançó diu Sapore di Sale, Sapore di Mar, és a dir, sabor de la sal, sabor del mar. Sí. Però jo no ho entenia, i jo deia Sapore di Mare, Sapore di Pare, o sigui, del pare i de la mare.
Que bo, que bo. Doncs escolta, ens agrada que sigui una cançó que t'emocioni, i avui, més que d'emocions, avui parla de tecnologia. És bona companya la tecnologia de l'Antoni Bassas amb la teva feina actual com a periodista? Què en penses, la tecnologia, com ens està canviant?
Bueno, home, és imprescindible. És imprescindible, però se li ha de posar límits perquè pot ser addictiva. I és veritat que els algoritmes cada vegada ens estan enllaminint més. Jo ho estic notant, per exemple, a X, a Twitter, fins fa 4 dies, en què han detectat, per exemple, que m'interessen els vídeos llargs pel que s'estila la xarxa, vull dir, de 50 segons, d'un minut, un minut i mig com a molt, i aleshores me n'apareixen molt sovint, no? I és veritat que si no me n'adono, m'hi estic més estona. Aquestes són les coses que haig de limitar. Ara, per mi, com a eina de difusió de la meva feina, dels meus punts de vista, però també com a eina per mi d'informació, de punts de vista i d'informacions dels altres, a mi la xarxa m'és molt útil. Però has de decidir bé en què vols estar i quanta estona vols estar i per què la vols, perquè si no se't menja.
Clar, se't menja. Ara tenim les xarxes socials, la televisió, internet, les plataformes, la ràdio, els podcasts. Tu fa més de 40 anys que ets periodista, Antoni. Clar, m'interessa molt la teva opinió. Com ha canviat el periodisme amb internet, no? Amb les xarxes socials, amb mòbils, a com era abans? Perquè tu has fet periodisme sense internet i periodisme amb internet i amb xarxes, no? Sí. Què t'agrada i què no t'agrada de tots els canvis que vivim intensos?
La gran influència de les xarxes i de l'aparició de les noves tecnologies, sobretot les digitals, en el periodisme, és que abans els periodistes teníem l'altaveu només nosaltres. Bé, no exactament nosaltres, sinó els nostres propietaris, els propietaris dels mitjans en què treballàvem. Però ja m'entens, és a dir, el periodista deia una cosa i, a més, hi havia pocs altaveus. I, per tant, la teva feina tenia molta difusió, les teves opinions tenien molt de pes. El primer gran canvi que es produeix és que ara tothom és emissor. Tothom. Uh-huh. Tothom té un altaveu. Esclar, que tothom sigui emissor no vol dir exactament que tothom sigui periodista. Tothom pot parlar, però no tothom... I tothom pot preguntar, però no tothom pot entrevistar, perquè preguntar i entrevistar no és exactament el mateix. Tothom pot dir alguna cosa, però informar no és el mateix que dir. Tu abans parlaves de la credibilitat d'una trajectòria, però podríem afegir també la preparació acadèmica i la validació acadèmica, que significa estudiar una carrera. Uh-huh. És a dir, el periodisme és un ofici. I tot el que es fa a les xarxes, allò del periodisme ciutadà, jo no hi he cregut mai. Són informacions que fan arribar als ciutadans i tenen tot el dret. Però per mi, periodisme és el que fan els periodistes.
Clar. Però les grans audiències, que quan hi havia poc altaveus, ara que deies, hi ha molts emissors, les grans audiències també s'han acabat, perquè el pastís està molt repartit, no, Antoni?
Clar, i això, sí, evidentment, ara les grans audiències s'han acabat, el consum també, tens els boomers mirant la tele lineal, els millennials i una mica més gran entrant a les plataformes, i la gent més jove, les generacions que han vingut al darrere, la X, la Y i la Z, doncs pendent de les xarxes a la pantalla del mòbil. A vegades es troben, a vegades coincideixen en un mateix espai, però normalment ja no es barregen gaire. Esclar, sí, aquesta fragmentació de l'audiència pel periodisme té, per les empreses periodístiques, té un gran inconvenient. Uh-huh. I és que al perdre, diguéssim, el monopoli de l'emissió, han perdut també bona part dels ingressos publicitaris o de la inversió publicitària que els feia possibles i que els feia rendibles. I el bon periodisme és car. Ara, per exemple, aquests dies, Xantal, que tenim aquesta, per desgràcia, l'esclat d'aquesta nova guerra entre Hamas i Israel,
sí,
estem valorant moltíssim la feina que fan els corresponsals sobre el terreny i els enviats especials. Uh-huh. Bueno, per què? Tu parlaves de credibilitat. Volem saber què passa. Volem saber què hi ha del cert en les coses que es diuen, perquè com que tothom té altaveus, és molt fàcil col·locar una mentida, o diguéssim que ara hi ha més mentides que mai perquè hi ha més altaveus que mai. Per tant, valorem la feina que fan els periodistes, però tenir una persona allà sobre el terreny és car. Per tant, això ens ha de fer entendre la importància de mantenir un periodisme, un servei periodístic sa, que el poden donar les empreses privades, el poden donar les empreses públiques, però les empreses públiques hi tenen una obligació i, a més, no han d'estar sotmesa al que en podríem dir l'exigència o la tirania publicitària. I, per tant, és quan té més sentit que mai que tinguin un finançament públic, perquè necessitem una versió el més acurada possible de les coses que passen.
Clar. Ara deia, i abans deia, que fa més de 40 anys que ets periodista, Antoni Bassas. Mira, ara et faré fer un exercici canviant una mica de memòria. Jo no sé si recordes els jugadors del Barça de l'època que vas començar a retransmetre partits amb el Joaquim Maria Puyol l'any 81. Te'n recordaries?
Sí.
Sí? Quina memòria.
Sí, sí.
Tens més memòria que Google.
Sí, Artola, Urruti, Migueli, Alessanco, Després va venir Julio Alberto, mira, l'any 82, per exemple, Urruti, Gerardo, Miguel y Alessanco, Julio Alberto, Víctor, Schuster, Alonso, Marcos, Maradona i Carrasco. Era una alineació típica.
Sí. Segur que ara oients han dit, ostres, sí, no? Aquests jugadors, i oients més grans i altres oients més joves que tenim, Antoni, deuen haver posat cara de no sé de què em parla.
Bueno, de Maradona sí, home.
D'això sí. De Maradona el coneixen, no?, els joves.
Sí,
però com
home,
deia...
és un dels 5 millors jugadors de la història.
Sí, sí, sí. Però com dèiem, el periodisme ha canviat per internet, xarxes socials, mòbils, Google, no? Per tant, la nostra feina. Mira, ara Google és tan brutal que m'agradaria que escoltessis això.
A les 9:42 minutos de la mañana, Marta trae un concurso hasta Peques Únic, un concurso de estrellas y tal. A ver, Marta, adelante.
En algunas zonas del cielo es posible... ver en una noche despejada.
Aquest realment ets tu al programa Peques de Ràdio Joventut, sí. On vas començar molt jove. Hem trobat aquest mini fragment de quan tenies 18 anys. Antoni Massa, jo diria que ets tu, no? Sí. I ja tenies un tros de veu.
Bueno, és que sí, vaig agafar la veu del meu pare i vaig començar als 16 anys a Ràdio Joventut, que era un programa que es deia Peques, que es feia els dissabtes al dematí, que el dirigia Agustí Rodríguez, que era un locutor de la casa, que es va rodejar de tot de nens que anaven a cantar cançons, a presentar concursos, a llegir redaccions, a jugar, diguéssim, a fer ràdio, en fi, sota un cert control, perquè era un programa que s'emetia en antena. Allà van començar l'Alfons Arús, allà va començar el Jordi Basté. Vull dir que va ser realment una escola de ràdio, que era el que era Ràdio Joventut, i d'això ja fa... Doncs mira, ja ha fet 45 anys.
45 anys, eh? Per tant, l'Antoni volia ser periodista, llegia diaris de petit, i ara, en canvi, tenim uns joves que, quan parlem de tecnologia, s'informen pels TikToks, per Instagram. Què et sembla aquest canvi d'època i que els joves ja no s'informin pels diaris, tu que també col·labores amb el diari Ara, per exemple, i estiguin a les xarxes informant? Et preocupa com a periodista?
Sí, esclar, em preocupa com a periodista, no només, diguéssim, per raons òbvies, diguéssim, de final de mes, sinó pel fet que jo crec que un diari és una visió global de l'actualitat que permet que tu vas a buscar... Si tu agafes un diari de paper, fins i tot si entres a la xarxa, vas a buscar una notícia, vas mirant... Mentre arribes a alguna cosa que t'interessa o mentre busques la secció que t'interessa, passes per altres notícies que potser també t'interessaran. No? Si anem només a allò que ens envia l'algoritme o anem només a una sola notícia, ens perdem el context, i en el món és fonamental el context. I després hi ha una altra cosa, que és el de l'atenció, no? Perquè, no sé, ara tu i jo estarem parlant un quart d'hora, 20 minuts, no? Ja, que això, per molta gent, pot ser una eternitat, no? Perquè estem acostumats a la satisfacció immediata d'un vídeo de 30 segons, de 10, bueno, en el cas de TikTok, de 10 segons, i anar passant, no? Però és que després aquests joves mal, diguéssim, entrenats en aquest mal costum de la satisfacció immediata, es trobaran que la vida no és així, que hauran d'anar a una reunió professional, que hauran d'estar en una classe, que hauran de prestar interès a un client, que hauran d'explicar-se com a venedors, com a comercials, per vendre una determinada cosa, i la vida no es fa amb transaccions de 10 segons. Demana maduració, demana temps, demana conversa. A mi, a part d'això de l'atenció, que ha anat decreixent, tu pensa que fa 30 o 40 anys el tall de veu d'un president a la tele o a la ràdio que sentien els ciutadans podia arribar a durar 25-30 segons. Després es va començar a escurçar i ara ja es posen talls dels presidents, allò que als Estats Units en diuen sound bites, no? Mossegades de sol, els nostres talls de veu, ara ja poden durar 5-6 segons. És a dir, que la davallada de l'atenció ja va començar en els mateixos mitjans digitals. Però la vida no és així de curta. I, per tant, quan sento, per exemple, que hi ha joves que tenen gairebé pànic a la trucada telefònica perquè és en directe, i en canvi els agrada molt més enviar una nota de veu perquè l'envies i ja està, i ningú no et replica i no entres en una situació incòmoda, penso que estem desfent les xarxes que fan possible la vida, no només la vida comercial, dels interessos o acadèmica i tal, sinó les relacions entre les persones que ens hem de poder parlar i no funcionem per impactes que tenim en solitari darrere una pantalla, no? El fem en contacte físic amb els altres.
Clar. Et volia preguntar, vam parlar amb un Revolució TV3 sobre el paper dels mitjans de comunicació, el paper dels diaris, no? T'he de dir que alguns experts en aquell programa em va dir que la premsa en paper acabarà desapareixent. No sé què et sembla aquest titular quan te'l dic.
Em sembla precipitat, perquè aquest mateix titular fa 15 anys o 20 anys que es diu. Bueno, sí, potser acabarà sent una profecia autocomplerta, en el sentit que el trasllat del paper físic, el paper físic mateix, el fet que una notícia substitueix l'altra i en el paper ja queda antiga, tot això fa que el paper pugui aparèixer com una antiguitat. Però fixa't que no acaba de desaparèixer. O sigui, s'han fet molts congressos de quan s'acabarà el paper i no s'acaba. És veritat que n'ha desaparegut molt, eh? Però no s'acaba d'acabar perquè encara té un públic amb poder adquisitiu, amb ganes de saber, amb ganes de contextualitzar, i perquè en un món de pantalles és un plaer arribar, per exemple, al cap de setmana, que tenim una miqueta més de temps,
clar,
i agafar un diari i estar-s'hi una estona. Jo davant d'un invent que ha durat, bueno, el diari de Barcelona és de fa més de 200 anys, no? Però sí, un invent que té dos segles o un segle i mig, doncs no me'l carregaria tan fàcilment. No crec que et vagi tan de pressa.
Bon dia, són les 8 i aquestes són les notícies del matí. Comencem aquest matí i ens complau amb una notícia que parla d'un futur de
comú. Són dues realitats molt diverses.
El matí de Catalunya Ràdio, el líder de la ràdio en català.
Antonio, jo no vull parlar.
Vas conduir durant 14 anys al matí de Catalunya Ràdio, Antoni Bassas. Enyores tenir una finestra tan potent per explicar l'actualitat? Et pregunto, ho tornaries a fer?
Tornar a fer el matí de Catalunya Ràdio no ho crec, perquè demana, és d'una exigència i d'un sacrifici personal enormes. Té moltes compensacions, perquè, com tu dius, és una finestra potentíssima. Segurament la finestra més gran és un privilegi, de cop i volta entrevistes presidents, tothom vol parlar amb tu, tothom vol aparèixer al teu programa, és a dir, tot allò que tu fas té una gran transcendència. Però és al mateix temps una gran exigència. Pensa que jo, quan no estava dormint, estava treballant. I quan estava treballant, treballava mal adormit, diguéssim, no? És a dir, hi ha un cansament que es va acumulant, i després de 14 temporades, quan ja has fet 14 anys una cosa, doncs potser ja has demostrat que la saps fer i és millor passar a una altra cosa. I d'altra banda, les finestres que tinc ara em permeten fer allò que em correspon en aquest estadi meu professional, no? O sigui que visc molt, molt tranquil en aquest sentit, no? Però és evident que quan has tingut una finestra sempre t'imagines com seria la que podries tenir ara.
Clar, perquè tenim ara el Ricardo Ostrey, que ho fa molt bé, però vas dir uns mesos a l'Ostrey que trobaves a faltar o fer un programa en directe. Jo no sé quin tipus de programa t'agradaria fer i si ens ho diries o no, o t'ho quedes per tu.
No, home, de projectes un sempre en té i té moltes coses al cap i, de tota manera, els projectes també s'acaben posant en marxa a la mesura en què hi ha algú que te'ls encarrega, saps què vull dir? O sigui, per ballar un tango s'ha de ser dos. I aleshores, amb el meu actual nivell d'ocupacions, de responsabilitats i de finestres, perquè ara, doncs, entre altres coses, m'he convertit en col·laborador d'altres espais, per exemple, del mateix Matí de Catalunya Ràdio, doncs això em permet picar, m'obliga a estar al dia, m'obliga a llegir i crec que està més adequat als meus ritmes vitals, perquè fins i tot per una persona com jo, que va començar la ràdio 16 anys i que no l'ha deixat, hi ha altres coses a la vida i no tot és un programa de ràdio.
Per cert, Antoni Bassas, també oients, a banda de treballar com a periodista, és productor executiu. Sí que estàs col·laborant ara amb el 3CAT, la nova plataforma, en un programa relacionat amb infantil i que t'interessa molt també saber cap a on va aquest consum, sí, els vídeos de TikTok. No sé si es pot parlar ja una mica d'aquest projecte, si el veurem aviat, Antoni.
No, sí, ja s'està matent, ja s'està veient, ja està sent líder. Aviam, jo vaig posar en marxa l'any que ve, farà 30 anys, l'APM a la ràdio, a les nits, amb el Xavier Bosch, Després, fa 20 anys ara, el vam portar a la televisió amb el Carles Capdevila i allà continua. L'APM ja és un clàssic de la televisió.
I tant, sí.
I ara de les xarxes. I ara de les xarxes perquè també creem contingut especial i específic només per xarxes. Fruit d'aquesta, diguéssim, especialització que vam començar amb la direcció de TV3, ha sortit un projecte que es diu Get Good, que ja s'ha emès al Club Super 3, o que s'està emetent en aquests moments al Club Super 3. És un programa sobre videojocs que està tenint una molt bona rebuda i en fi, hi ha altres projectes en cartera que van, curiosament, i fixa't del que estàvem parlant, de com fer servir les xarxes per vehicular continguts de qualitat que interessin i, a més, en català. I en això és en el que estic mirant també de donar un cop de mà a la corporació.
Clar, perquè sobretot a TikTok, i jo que m'hi fixo, també falta trobar més contingut en català. Clar, la xarxa és tan immensa, no?, que la majoria de vegades a internet trobem continguts en castellà, en anglès, i s'ha de crear més en català, estaries d'acord, no?, per preservar la nostra llengua?
Sí, evidentment, la necessitem aquesta presència. I ara, per mi, per la meva manera d'entendre la feina, m'agrada sempre vehicular la llengua, que és la meva eina i, a més, me l'estimo, a la qualitat. No? I aleshores, el que estem intentant és que, a més de fer somriure, de fer passar-ho bé, convidi a l'acció, convidi a pensar, convidi a créixer a un públic jove. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Un plaer avui escoltar, aprendre d'Antoni Bassas, que també en sap molt de quin serà aquest futur dels mitjans de comunicació. Per cert, és veritat, mai hi havia una pregunta, mai has dirigit una emissora de ràdio, una televisió o un diari? No sé si et fa gràcia o t'agradaria, o és una cosa que als despatxos no t'agrada ser-hi? Les poques vegades que he tingut alguna opció, he fet saber a les persones que estaven en disposició de convertir-ho en realitat que considerava que podia ser més útil a l'empresa davant del micròfon o davant de la pantalla. Jo crec que els despatxos són molt importants, que cal gent amb molta capacitat, amb molta empatia, amb molta comprensió del que tenen entre mans, una comprensió de 360, perquè és el negoci, són els recursos humans, és el servei públic, és el periodisme, són moltes coses. A més, en el cas de Catalunya, en què tot és més que, no? I Catalunya Ràdio és més que una ràdio i totes aquestes coses. Però justament per això jo crec que el millor lloc on jo puc estar és davant d'un micròfon i davant d'una pantalla. I aquesta manera de concebre la meva carrera professional des del primer dia m'ha acompanyat fins ara i jo crec que acabarà sent així.
Avui un plaer que l'Antoni Bassas hagi passat pel Revolució 4.0, parlant també d'aquest futur de la comunicació i recordant també la credibilitat dels periodistes, que és sempre molt important. Antoni Bassas, un plaer.
Gràcies, Chantal. Una abraçada. Un plaer també per a mi.
Queda't així, queda't aquí.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú.
Com serà la Catalunya del 2030?
Queda't així, queda't aquí, amb mi.
Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria t'hi acompanyem.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
i de fer el bailoteo. Cada nit ben junts ballant el son del salseo. Ens agradava la festa i també el marujeo. Ja no importa perquè vull que tornis i si no aquí t'espero.
I avui al Revolució amb aquest bailoteo coneixerem una creadora, l'Adriana, de continguts digitals amb moltíssims seguidors a les xarxes. Suma la xifra de 1.200.000 seguidors, una barbaritat. És l'Adriana Carvajal. Benvinguda al Revolució. Què tal? Com estàs?
Hola, bona tarda. Com esteu?
Molt bé. Fins fa uns mesos treballaves a Google i abans havies treballat a LinkedIn. I ara explica'm a què et dediques perquè tens tants seguidors, Adriana. Qui ets? Què fas?
Doncs sí, mira, pues, fins feia uns mesos treballava a Google, però ara ja em dedico full time a crear contingut. I bàsicament el meu contingut és un contingut que ajuda la gent a entrar a grans tecnològiques i a desenvolupar la seva carrera professional.
Molt bé. O sigui, ajudes a grans tecnològiques, ho entes bé, per una banda, no?
Ajudo a gent que vulgui també entrar a Google o a Facebook o a LinkedIn. Li dono consells mediant vídeos d'un o dos minuts.
Molt bé. Què hi feies a Google i a LinkedIn, no? Quan decideixes fer això, què hi feies en aquestes grans companyies?
Doncs vaig entrar a LinkedIn per allà el 2019 començant a treballar en el departament de ventes i treballar un producte que es deia LinkedIn Learning. Uh-huh. I vaig entrar a Google també dins del departament de ventes com a consultora de màrqueting per empreses del Regne Unit i Irlanda que volien fer créixer pues, la seva publicitat online amb Google Ads. I després em vaig passar a un departament de producte i treballava amb empreses que es volien preparar millor els anuncis de YouTube i fer créixer un negoci a través d'anuncis a YouTube.
Uh-huh. I tu què vas estudiar, Adriana?
Ciències empresarials a la Pompeu Fabra.
Uh-huh. Ciències empresarials. I el teu somni era, al principi, treballar en aquestes tecnològiques, no? Google, LinkedIn, no? M'imagino.
Sí, però ho veia tan llunyà que ni tan sols era un somni, perquè pensava, bueno, això és que a Estats Units o a Silicon Valley pues segur que passa, però jo que soc de Barna, pues, com arribo a Google? Doncs pues no ho sé. I ho tenia com tan llunyà que ni tan sols era un somni perquè pensava que no es podia aconseguir. I després, per casualitats de la vida, vaig anar coneixent gent que em va ajudar molt pues, a orientar-me professionalment i quan van obrir una posició a LinkedIn per el mercat espanyol per aquest producte de ventes, em van referir, vaig entrar, això no m'ho esperava gens, i després vaig dir, ah, pues, això és més factible del que jo em pensava. I em va passar el mateix quan vaig entrar a Google. I uh-huh. Ja quan portava uns anys a Google dic, pues, a la gent m'encantaria transmitir-los aquest positivisme de que també és possible entrar a grans tecnològiques, que no és només una realitat dels Estats Units. I que és
per tant, tu li vols explicar a la gent i als oients que treballar a Google és més fàcil, no? Com ho fas? Envies un currículum o la selecció es fa d'una altra manera? Com es fa aquesta selecció per entrar a treballar a Google? Quins requisits, no, havies de tenir, Adriana?
Clar, o sigui, quan parlem de treballar a Google o de treballar aquestes grans tecnològiques, al final no podem parlar d'entrar a una empresa, sinó que tu al final entres a una posició dins una empresa. Per tant, els requeriments seran molt diferents depenent de les posicions, de la seniority de la posició, de quin mercat estàs postulant. No hi ha cap requeriment universal. Però el que té en comú és que totes les posicions estan obertes a la seva pàgina de carreres, que és careers.google.com. I estan allà totes les posicions obertes. Per tant, el primer que una persona que vulgui postular a Google ha de fer és entrar a aquesta pàgina web i allà pues, trobar la posició que més li agradi i enviar el seu currículum a través d'aquesta pàgina web. Després també hi ha l'opció de tenir un referral. I què és un referral? Pues un referral és una persona que treballa a l'empresa que diu, ah, pues mira, m'agradaria referir a una persona externa perquè crec que podria ser un bon match amb una posició que hi ha oberta. I, per tant, diguéssim, et connecta tu amb la pàgina de carreres.
Uh-huh. Val, és a dir, que et va millor, no?, per entrar a Google si hi ha algú que fa referència a tu, no?, i a la teva feina, o et recomana, no?
Exacte, exacte. No garantitza res, que és algo que la gent es pensa que, de sobte, si algú et fa una referència, automàticament vol dir que estaràs entrant a l'empresa, i no és així, però sí que és veritat que entre tota la gent que està aplicant pues és més fàcil que el teu perfil destaqui una mica.
Clar. Com és treballar per un gegant com Google, no? Ens hem d'imaginar unes oficines com el mite de les empreses tecnològiques, amb taules de ping-pong, futbolins, coixins per terra, no? Sales de fer esport, i a vegades sembla com molt guai, no? I no sé si això és més per les pel·lícules.
Pues mira, jo m'ho vaig passar superbé. O sigui, jo sempre recordo la meva etapa a Google com una etapa molt xula, perquè per un costat, quan tu entres, sí que és veritat que és el que dius, eh? Hi ha ping-pongs, sales de videojocs. Teníem al campus de Google Dublín uns 10 restaurants, tot és gratuït, és molt heavy. Però el que més m'agradava era que al final tu estàs treballant en productes que tenen impacte mundial, els companys són majíssims. Jo és que m'ho passava molt bé, m'agradava molt el que feia i treballava amb clients espectaculars. Per tant, jo el que m'emporto de l'experiència de Google, més que tot lo gratis i més que tot allò pues que quan tu entres és el que més et crida l'atenció, és pues, tota la innovació i l'impacte global que tens quan treballes a Google. Jo m'ho vaig passar superbé.
Les condicions laborals són bones? Es paguen bons sous?
Sí, la veritat és que sí. O sigui, evidentment, depèn del país i depèn de mil factors, no? Però jo em sentia ben pagada, em sentia que les condicions eren molt bones i era una empresa que, quan jo vaig necessitar estar una temporada pues, més tranquil·la per temes de salut mental, pues, també m'ho va permetre, no? Per tant, és que per mi va ser una etapa molt bona.
Mm-hmm. Clar, llavors la pregunta que em faig és, escolta, si estaves tan bé a Google, per què decideixes, ara veurem què fas, per què decideixes marxar i fer d'emprenedora si estaves tan bé?
Perquè encara m'agrada més això del crear contingut. Jo al final, quan vaig començar a crear contingut, portava potser un any a Google, una miqueta menys d'un any. I això de les xarxes socials va començar a créixer molt ràpid i vaig veure que era la meva passió. I estava al final escollint entre una feina que m'agradava molt o algo que m'apassionava. I portava ja un any i mig fent això i compaginant les dues feines, i ja és que no podia fer dues feines a temps complet i vaig haver d'escollir i al final doncs, vaig escollir fer les xarxes socials.
Ser autònoma i un dia va decidir doncs, ella, la seva cap, crear la seva pròpia empresa per dedicar tot el seu temps a fer coses com aquesta.
Miles de persones quieren encontrar un trabajo en remoto, pero la mayoría no saben por dónde comenzar a buscarlo. Estas son 5 páginas web que no son LinkedIn que van a ayudarte a encontrar tu próximo trabajo en remoto. 1. Dynamite Jobs. Trabajan solo con empleadores que ofrecen posiciones 100% remotas. 2. Panjian. Para buscar trabajos a distancia en empresas de buena reputación. 3. Remote.com, que es un portal con todo lo relacionado con trabajar a distancia. 4. Crossover. Une el mejor talento global con las mejores oportunidades de trabajo en remoto. 5. Skip the Drive, para buscar posiciones de trabajo que sean remotas, híbridas y flexibles. ¿Y tú? ¿Te sabes alguna más?
Molt bé, doncs escolta, aquí vas decidir fer aquests vídeos, en aquest cas a TikTok, i clar, i el sou aquí, clar, Adriana, com guanyes diners? Perquè fer això, tu has de tenir un sou, no? Com es guanyen els diners a les xarxes socials, llavors?
Doncs hi ha diferents fonts d'ingressos. Jo ara mateix depenc, no diria exclusivament, però en un 80% de col·laboracions amb marques. Per tant, jo ara mateix, pues, quan les marques que tenen pues, una audiència afí a la meva es volen anunciar les meves xarxes socials, jo els hi cobro una fi de publicitat. I aleshores pues, jo els hi creo el vídeo i pujo el vídeo a les meves xarxes socials. Uh-huh. Després també hi ha una font d'ingressos que seria el fons de creadors que existeix a TikTok i per cada visita que tenen els seus vídeos et donen no sé quin percentatge de cèntim. I per tant, quan ja portes pues, milions de visites, pues, és un ingrés. Que et diria que és molt petit, eh? No és algo que em donaria per viure només d'això. Uh-huh. I després hi ha una part de productes digitals que normalment, doncs, quan ja portes una mica més de rodatge creant contingut, és algo com el next step dels creadors. Jo encara no en tinc cap, però és cap on m'estic orientant una mica de cara a l'any que ve.
Clar. Com s'aconsegueixen, eh? Has aconseguit prop d'un milió de seguidors a TikTok i quasi 300.000 a Instagram. És correcte, no?
Sí, 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 exacte.
Clar, donaves consells de buscar feina a xarxa, no? Són aquests els vídeos que fas, no? Sobre treballar en tecnologia?
Sí, exacte.
Uh-huh. I on vols arribar? És a dir, què t'agradaria? Que, clar, ara tu ja no entraràs a una corporate, no? Una empresa gran, és a dir, vols ser emprenedora i créixer més a les xarxes, no? Quin seria el teu objectiu, el teu somni?
Doncs és una gran pregunta. És que ara mateix em trobo en un procés de replanificació una mica personal, perquè clar, jo fins ara pues, estava molt enfocada en pues, fer carrera dins d'una empresa com Google, però ara que ja estic 100% emprenent, doncs estic en una situació pues, molt bonica, estic canviant de vida, estic tornant a organitzar-me una miqueta quins són els meus somnis. Per tant, ara mateix no tinc cap somni o cap número en ment, sinó que ho estic disfrutant tantíssim que realment pues, estic molt contenta disfrutant aquest procés de poder-me dedicar a fer alguna cosa que pues, m'apassiona. Així que, de moment, en el meu cada dia pues, jo intento fer vídeos que ajudin a la gent i que els siguin útils i que els aporti valor a la gent que m'està seguint.
Anem a escoltar un altre vídeo de l'Adriana.
Si pudiese volver atrás en el tiempo, estos son los mejores consejos profesionales que he recibido hasta la fecha que me daría a mí misma. Done is better than perfect. Es decir, que algo esté hecho es mejor a que esté hecho perfectamente. A veces, tener un buen jefe es más importante que tener un buen trabajo. Aunque estés cómodo en tu trabajo, no es mala idea seguir haciendo entrevistas externas. Es una gran forma de saber tu valor en el mercado y de mantenerte cómodo haciendo procesos de selección. No esperes a cumplir todos los requisitos para postular un trabajo. La urgencia de alguien no es tu emergencia. Tu trabajo es lo que haces, no quién eres. Aprende a invertir desde tu primer sueldo. Si algo te emociona y asusta a partes iguales, seguramente sea una buena idea ir a por ello. Y súper importante, no le des a tu trabajo la responsabilidad de ser tu única fuente de experiencia laboral. Busca y crea tus propios proyectos. ¿Y a ti? ¿Qué otros consejos te han dado que te hayan marcado? ¿Nos los dejas en comentarios?
Pues mira, jo el comentari que et faria és que t'apassioni el que fas, no? Adriana, exacte. Estaries d'acord? Sí, et deixaria de comentari.
Sí.
I després, doncs, que la feina és important, eh? Jo també que sóc molt treballadora, però que també hem de tenir un espai, eh? Per nosaltres, que no tot és la feina, eh? T'ho dic després de passar per alguna autopista, no? Que a vegades et fa pensar diferent.
I tant, jo estic 100% d'acord. I sobretot ara que sóc la meva pròpia cap, estic en el procés de posar llimits també a la feina que estic fent jo mateixa en xarxes socials, que al final també necessito desconnectar de tant en tant.
Ara t'ho fas sola o ja tens col·laboradors?
Tinc un parell de col·laboradors des de fa ja uns mesos.
Sí?
Vaig començar, diguéssim, la primera col·laboradora que vaig tenir és una amiga meva que es diu Marina, que em va ajudar des del principi, sobretot a establir contacte amb marques, i era la que em feia una mica de mànager. Ara mateix tinc una altra amiga que es diu Celine, que també m'està ajudant a contactar amb marques i, pues, a organitzar-me una miqueta la vida de cara a marques, i tinc un editor de vídeos que es diu Miguel,
molt
que
bé.
També em fa la vida molt més fàcil.
Molt bé. Clar, et pregunto si els teus vídeos aviat els farà una intel·ligència artificial, o mai podràs ser com tu, em diries, Adriana. Doncs
pues mira, ojalà que els faci una intel·ligència artificial, perquè si realment jo puc aportar el mateix valor a la gent treballant menys, per mi ja em va bé. I si l'intel·ligència artificial arriba en un moment en el que pues, realment pot adaptar-se a una imatge meva pues, molt realista, pues, jo no tancaria les portes. Però ja, al final tot és un procés, no?
I a quina xarxa li veus més futur? A la xarxa d'Instagram o la de TikTok, em diries? Com a experta també que ets en xarxes socials.
Jo crec que cada xarxa té el seu motiu. L'audiència que tinc a TikTok és una mica diferent de la que tinc a Instagram, i també el perfil de comentaris, les inquietuds que té la gent, és diferent. Per tant, jo pensava que seria molt més igual quan vaig començar això, vaig simplement començar pues, a pujar vídeos d'una a l'altra sense tenir gaire en compte del que estava fent, però cada xarxa és un món diferent. No sabria dir-te quina té més futur, perquè, per exemple, jo quan vaig començar TikTok vaig pegar un pelotazo de TikTok i vaig pensar, bueno, pues a Instagram és la xarxa de los millennials passados de moda, no? Però al final també va començar a funcionar i tinc unes converses molt interessants per Instagram, es crea una comunitat molt maca a Instagram també, per tant, no sabria què dir-te. Ara mateix també estic amb YouTube, que és un altre món que també estic descobrint.
Ja.
Així que m'ho passo molt bé també, por ahí.
Escolta, doncs, Adriana, et veig molt feliç, eh? Escolta, estic molt contenta, perquè quina edat tens ara, Adriana?
28.
28, clar, ets molt jove. Volíem també, no?, com a exemple, no?, de les noves professions, de gent jove que li agrada estar al món de la tecnologia, primer una corporate, no?, com Google, LinkedIn, no?, una empresa somni que hi volen treballar, i després et tornes emprenedora, són coses de la vida. Veus, a vegades, i potser d'aquí un temps tornaràs a una corporate, no?, vull dir que el món dona moltes voltes, no?
Efectivament, sí.
Molt bé. Doncs, Adriana, una abraçada ben forta, felicitats per la teva feina, recomanem que et segueixin a les xarxes socials i descobriran també aquesta feina que fas ja en el món digital. Adriana Carvajal, gràcies per ser avui al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
Gràcies a tu, Chantal.
Gràcies.
Molt bé.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem.
Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar. Ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant.
Que meravellós que ningú hagi d'esperar un instant abans de començar a millorar el món. Anna Frank. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Comencem ara la secció Impacte Positiu. Avui volem centrar-nos en l'ecosistema de les empreses tecnològiques de la salut. Per dir-ho en termes mèdics, en farem una bona radiografia. Saludem al Sergio Cortés, és director corporatiu de negoci digital de Laboratoris Ferrer. Què tal? Com estàs?
Molt bé, encantat d'estar aquí amb tu.
Jo també. Parlarem de salut, molt important, de tecnologia, d'empreses, no? L'anomenat ecosistema health tech, oients, cada vegada més important, i en aquesta definició s'inclou tota mena doncs, d'empreses que d'alguna manera o altra estan relacionades amb l'àmbit de la salut del futur, no, Sergio?
Correcte. Aquesta paraula, health tech, és una paraula que no és nova, ja l'hem viscut en altres indústries. Tenim l'insurtech, que són empreses tecnològiques relacionades amb les assegurances, tenim el fintech, que són empreses tecnològiques relacionades amb el sector financer, fins i tot a la immobiliària també tenim el PropTech. Doncs ara ha arribat ja des de fa temps el HealthTech i aquí estem anomenant a tota empresa, sigui gran, petita, sigui emprenedora, startup o corporació, que desenvolupa solucions que tenen a veure amb la salut i que a través de la tecnologia provoquen un impacte positiu en la salut de les persones.
Posen diferents exemples, no?, d'empreses que tenen cabuda en aquest ecosistema.
Sí, bueno, aquí estem parlant des d'empreses que són noves, com les startups, en àmbits com el de la telemedicina o temes d'aplicacions mòbils que ajuden a prevenir malalties, etc. Tenim grans corporacions o farmacèutiques com nosaltres que desenvolupem també tecnologies que ajuden a tenir una millor salut. Per tant, podem anar des de també les empreses tecnològiques grans que també estan interessades en desenvolupar solucions en el món de la salut. Per tant, podem posar molts exemples de tipus d'empreses diferents que desenvolupen coses al voltant de la salut.
Val. Viu un bon moment, em diries, l'ecosistema HealthTech a Catalunya i de quines xifres estem parlant tot perquè al final els ciutadans tinguem un millor futur i visquem més anys, no, també?
Sí, estem vivint un gran moment, un gran moment. Abans de parlar de Catalunya, et diré que només el sector health tech arreu del món ha rebut aquest any una inversió de a prop de 26 bilions de dòlars, bilions amb
25 bilions, bilions a tot el món. Dòlars.
És, diguéssim, la dimensió que li estem donant ara mateix a aquest sector en termes d'inversió, no de negoci, sinó d'inversió, la qual cosa vol dir que és un entorn, un ecosistema molt interessant i amb molt potencial de futur. Però si ens fiquem aquí a Catalunya, en el concepte que anomenem bioregió, que diguéssim aglutina totes les empreses, i no només empreses, sinó també altres actors com centres de recerca, etc., que treballen al voltant de la ciència i de la salut, estem parlant d'un sector molt, molt, molt potent a Catalunya, a prop de 1.300 empreses, 91 entitats al voltant del món de la recerca, i tot això està generant aproximadament el 8.7% del PIB de Catalunya i això correspon també a una xifra molt important de llocs de treball, al voltant del 8%. Per tant, si considerem això en la població que té el territori de Catalunya, estem parlant d'un sector ja avui molt potent, però sobretot amb molt potencial cara al futur.
1.300 empreses, Trobo que falta als mitjans de comunicació que parlem més de salut, perquè, escolta, si la salut no és tan important i és un 8.7% del PIB, a vegades trobo que n'hauríem de parlar més. I arriben inversions també importants en aquest sentit i en aquestes startups dedicades també a aquesta salut digital?
Efectivament, abans hem comentat les inversions arreu del món que s'estan fent en aquest sector, però aquí a Catalunya, per exemple, els últims 3 anys s'han duplicat les inversions que s'han produït en aquest sector. Per exemple, una cosa que anomenem el corporate venture, que és els diners que les corporacions, les grans corporacions inverteixin en startups vinculades al món de la salut també s'ha triplicat en els últims 5 anys. Per tant, independentment de les quantitats objectives, en termes qualitatius, el creixement és molt gran. S'ha duplicat la inversió i s'ha triplicat fins i tot la inversió corporativa en aquest sector.
Si et sembla, Sergio Cortés, diem disciplines, no?, que estan apareixent més startups i podem posar noms i cognoms a aquestes startups, perquè així també les coneixem més, no? Què en diries? Disciplines i noms d'algunes d'elles dediques a la salut.
La disciplina reina, diguéssim, en el món del healthcare és la telemedicina. Això vol dir, diguéssim, serveis que es donen d'una manera remota per tractar una malaltia, no?, la telemedicina. Aquí trobem empreses molt importants com Doctivi, Medequo i moltes d'altres que ja estan desenvolupant solucions.
Vol dir, per exemple, fer una visita amb el metge de forma virtual. Sí. A vegades és millor que també el metge et toqui o et vegi, però en alguns casos no cal.
No cal, no. Quan cal tenir una visita presencial, pues això s'està mantenint, però també estem explorant nous territoris que fan també que el sector sanitari sigui més eficient, perquè també podem escalar molt millor les solucions, arribar a molt més pacients, etc.
Que no hagin d'esperar.
Clar, i també tot això genera una cultura de centricitat en el pacient, que també hem comentat alguna vegada, que cada vegada és més important, en el qual estem empoderant a la persona perquè d'alguna manera col·labori en la gestió de la seva malaltia, no?
Més exemples, disciplines i startups.
Sí, també tenim al voltant del món de diagnòstic, de cribatge, aquí tenim a Catalunya empreses molt interessants com Medictor, com Human IT Care, per exemple. Per tant, aquestes, per exemple, són empreses que ajuden els professionals sanitaris a fer un seguiment dels pacients en les malalties que tenen, o en el cas de Medictor, per exemple, a fer un cribatge per fer un diagnòstic ràpid i llavors a dirigir a l'especialista que calgui en cada moment, no? Aquestes, per exemple, són dos casos molt, molt importants. També tenim un gran camp de solucions o d'empreses, en aquest cas startups, que treballen molt diguéssim, en el territori dels hàbits de la salut, no? No de malaltia, del tractament, sinó també la prevenció, no? Tot això al voltant del wellness, de cuidar-se, de tot això, de les dietes, de la nutrició, fins i tot del deterioro cognitiu, són aplicacions i solucions que desenvolupen empreses que bàsicament no estan orientades a un tractament, sinó també a una prevenció o a una millor qualitat de vida.
Perquè cada vegada la gent està més preocupada, no?, també per la seva alimentació, la seva nutrició, no?, i fa que tinguin èxit, no?, també propostes com aquestes.
I aquí sí barregem tot això amb la intel·ligència artificial, amb els assistents virtuals, etc. Podem trobar solucions, per exemple, hi ha una solució que a mi m'agrada molt, que és Tucubi, que és un assistent virtual que d'alguna manera, barrejant dades, intel·ligència artificial i criteri científic i clínic, pot ajudar a gent que, per exemple, a gent gran, pues, tipo, diguéssim, Alexa, no?, li pot donar algunes recomanacions de què fer en la seva vida quotidiana, no?, al voltant de la seva
que li parla, a una persona gran li parla i li dona recomanacions.
Efectivament, en aquest cas, per exemple, és un assistent virtual, no?, que barreja intel·ligència artificial amb gestió clínica i científica i dades.
Que bé, no? Està xulo,
bueno,
no?
Està superbé, perquè una de les dels problemes principals que tenen aquests pacients o aquesta gent gran és, diguéssim, la soledat davant de la seva malaltia, i per tant tenir algú 24 hores al costat que li pugui ajudar, pues sembla molt interessant.
Clar, a banda de les inversions, no?, les claus perquè està funcionant aquest ecosistema de salut, què seria, no? També hi ha empreses que surten de la universitat o també de la investigació d'hospitals.
Sí, el desenvolupament d'aquest ecosistema bàsicament té els drivers, les dimensions que ja coneixem i que alguna vegada hem anomenat la triple hèlice, no? Això vol dir centres de coneixement importants a Catalunya on podem trigar recerques i capital científic que després podem portar al mercat. En segon lloc, la inversió, no? Hem parlat abans dels volumens i els inversors que s'estan apropant a aquest sistema i que fan que això s'acceleri. I en tercer lloc, diguéssim, l'espíritu emprendedor i la qualitat de vida que van associades a diguéssim, en aquest cas, a un territori com és Catalunya, no?
I Sergio Cortés, sempre pensant, no?, que vagi millor i que ho fem més gran, què caldria, no?, que perquè passés, perquè encara anés millor i Barcelona i Catalunya siguin sent referent en aquest àmbit de la salut digital?
Bueno, d'una banda tenim factors que limiten una mica el desenvolupament d'aquest ecosistema. D'una banda tenim el factor tradicional que aplica a totes les startups, no només a les de health, que és el factor, diguéssim, fiscal, impositiu, de lo que és la llei de desenvolupament de les startups, i diguéssim, facilitar als inversors a que puguin invertir i apostar per l'acceleració d'aquestes empreses, però aquest aplica a totes les startups, no només a les de health. En el cas de les de health, tenim un repte molt important, que és el tema de les evidències científiques i clíniques, no?, que és un factor molt diferencial d'aquest tipus de solucions i que necessitem i que a vegades no és fàcil, i sobretot que si pensem en una startup estem pensant en un tema que és la velocitat i l'acceleració, i si pensem generalment en el món de la salut, tradicionalment ha estat un món lent, complexa i amb un recorregut llarg. Per tant, hem de solucionar aquest dilema entre la velocitat que requereix una startup i la consolidació i el temps que requereix la salut.
Doncs avui hem conegut una mica més l'ecosistema de salut digital. Sergio, com sempre, un plaer rebre't al Revolució 4.0, i a més, si ens parles de qüestions tan positives com aquesta, perquè tenim un ecosistema de salut que no ens l'acabem. Podem anar repassant aquí molts temes, no?
I el que vindrà.
I el que vindrà. Un plaer, Sergio, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Oblida't d'Espanya. El teu mercat és el món. Obre la teva botiga online amb Money, la solució líder en gestió de pagaments digitals. Oblida't d'Espanya. Money.com.
Amb busi ja estàs nerviós i aquests nervis es converteixen en mal de cap. Quan el mal de cap t'agafa desprevingut, Gelocatil Solución Oral, bebible i de ràpida absorció. El primer paracetamol en stick pack sense necessitat d'aigua a partir de 14 anys. Gelocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Experts en tecnologia amb esperit emprenedor i visió internacional.
Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona.
Especialistes en arquitectura, business, enginyeria, filosofia i arts digitals.
Últimes places per als màsters amb inici a l'octubre. No et quedis sense. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Acabem el programa i ho fem amb una frase de la mítica dissenyadora Coco Chanel, aquesta, que diu així: la força s'obté dels errors, no dels èxits. O sigui, que no tinguem por d'equivocar-nos, no deixem de fer res per por d'equivocar-nos. Gràcies, equip, com sempre, gràcies, oients. Fins demà, diumenge, a Catalunya Ràdio.
Never find another like me.
em va cridant a casa. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, que ja ens tocava. Surt volant el tap del cava i tothom s'abraça a taula. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, que això s'acaba. S'acaben les hores que mai no acaben, els dies que despertàvem temptats de deixar-ho estar. És com si tot tornés a lloc de cop. Una dona gran recorda haver viscut la gran eufòria. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, la vida és nostra. S'acaba.